Matí amb Raquel García.
Necessiteu que els vostres fills tinguin telèfons mòbils per tal de poder-los tenir localitzats i, d'altra banda, us trobeu que sovint fan un ús inadequat? Naveguen els vostres fills masses hores per internet? Tenen perfils a xarxes socials que ni coneixeu? No sabeu, potser, com posar límits a les noves tecnologies? Certament, els mòbils s'han convertit en una de les principals causes de preocupació i de conflicte a moltes famílies. Per aquest motiu, dos cops al mes, nosaltres al matí, intentarem resoldre dubtes i buscar solucions. I per això comptem amb l'ajuda del professor Gerard Vilanova. Bon dia, Gerard.
Bon dia, Raquel.
A veure, suposo que el món camina immers en una revolució tecnològica sense precedents i que tot això ens ha provocat uns canvis en el nostre dia a dia. Anem pel bon camí o anem massa perduts, potser els pares?
A veure, vull ser positiu i en general jo crec que anem pel bon camí. És evident que la nostra societat, la manera com ens informem, com accedim a la informació, com ens comuniquem, com consumim, doncs en tota aquesta matèria hem trobat un munt de beneficis des que van arribar a aquestes anomenades noves tecnologies. Val? És a dir, en general, hem millorat, efectivament. Però és veritat que pel camí ens hem oblidat d'algunes coses que en el passat practicàvem i que ens aportaven salut mental, tranquil·litat, i que de tant en tant va bé recordar per no caure en l'excés i en l'abús de noves tecnologies i tenir efectes negatius.
Com, per exemple, que ara m'has cridat l'atenció, quines són aquestes coses que hauríem de tornar a recuperar?
Per exemple, el contacte amb l'immediat. Allò que estem fent ara davant de les persones que comparteixen el nostre espai i temps. Segurament deus haver vist en moltes ocasions, en cafeteries, en restaurants, persones que estan totalment abstretes per la pantalleta. Jo entenc que això és un retrocés, que el mòbil, l'internet, la nova tecnologia està molt bé, sempre que sapiguem trobar els espais i, sobretot, les finalitats. És molt important que nosaltres ajustem d'alguna manera les nostres necessitats amb els nostres usos i no fer usos indiscriminats o que simplement segueixen la inèrcia.
Doncs nosaltres el primer que hem fet, Gerard, doncs és sortir a peu de carrer per preguntar també als sabadellencs i sabadellenques com ho fan tot això de gestionar els dispositius mòbils. L'Anna Sánchez doncs ha trobat respostes per a tots els gustos.
Bon dia, Raquel. Estic amb la Clàudia. Quants anys tens?
10.
Tens mòbil?
Sí, però sense línia.
Utilitzes xarxes socials?
Sí.
I què utilitzes?
Bueno, el mail, el TikTok i el Hangouts.
Què és això del TikTok?
Un lloc on tu penges vídeos, és un tipus Instagram, i després la gent que tu acceptes t'ho veu.
I la teva mare et controla les hores que pots estar o mira abans el que penges abans de pujar-ho?
A vegades sí i a vegades no.
Tu també utilitzes aquesta aplicació?
Sí.
I la teva mare també t'ho controla?
Bueno, a vegades mira uns quants i sí.
Estic amb un grup de nens que em comenten que utilitzen una xarxa social que és específica per nens. Com es diu?
Hangouts.
I aquí què fas?
Pues és un WhatsApp per nens més petits.
I tu tens mòbil?
Sí.
I els teus pares això t'ho controlen?
No el porto al carrer, només el tinc a casa per jugar i em controlen el que escric i el que no.
Ara estic amb l'Ainoa, de 14 anys també. Tens mòbil?
Sí, utilitzo l'Instagram i el WhatsApp.
I la teva mare et controla les entrades, el que publiques?
Sí, ella em segueix i veu tot el que faig.
Utilitzes el mòbil tot el dia, te l'emportes a l'escola, el portes sempre amb tu?
Sí, el porto sempre.
Em dic Víctor i tinc 14 anys. Utilitzo WhatsApp, Instagram i Twitter.
I estàs tot el dia amb el mòbil a sobre i si t'envien qualsevol cosa al moment ho mires?
Si estic entrenant, m'espero quan acabi l'entreno i ho miro, però si el tinc allà, el mòbil a la butxaca o alguna cosa, i veig que em sona, l'agafo i contesto.
I la teva mare et controla les hores o el que penges o les xarxes socials en general?
A vegades, però no molt.
Normalment utilitzo l'Instagram, el TikTok o Musical.ly i el YouTube a vegades. I doncs crec que miro el mòbil al voltant de 7 hores o alguna cosa així.
Com?
Al dia? Però l'utilitzes només en temps lliure o a la classe si t'arriba qualsevol missatge o qualsevol... Ho mires també encara que estiguis a classe?
No, a classe no, perquè si no me l'agafen. Però a casa, per exemple, quan estic estudiant o fent deures, sí que ho miro.
I els teus pares et miren les publicacions?
Ho veuen, el que faig i tot, però no em fiquen restriccions d'hores ni res.
Quines xarxes socials són les que més utilitzes?
Instagram.
Posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea, y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
El que publiques, t'ho inspeccionen primer i et donen a l'okay, o com va?
Bueno, de vegades els ensenyo la foto i em diuen si la puc penjar o no, però o sigui que sempre és que sí, normalment.
I quant temps dediques al mòbil?
Unes 2 hores. Tinc un ordinador propi per les feines de classe i l'utilitzo per fer PowerPoints o Words.
A vegades, si estic molta estona al mòbil, em pregunten què estic fent perquè porto molt rato, però normalment mai.
I què fas tota aquesta estona amb el mòbil? Què mires?
Normalment l'Instagram i jugo a jocs que tinc.
I el YouTube, el mires?
Bueno, normalment el YouTube el miro per la tele.
Utilitzeu tablets, mòbils, ordinadors?
La Play i jugo al Minecraft.
Jo jugo al mòbil i alguns jocs que m'instal·lo.
Jo jugo amb el meu tiet a Brawl Stars i amb els meus pares mirem pel·lis.
Algú d'aquí és el seu net, suposo. A nivell de xarxes socials, els pares els hi portaran un control?
Sí, sí, suposo que sí, sí. Però quan tenen el mòbil és difícil portar un control, eh?
Arnau, i a tu què t'agrada jugar?
Al Minecraft, a hockey i a Lego.
I què és això del Minecraft?
És un joc que va de construir, de sobreviure a l'hàbitat natural, diguéssim.
¿Y le dedicas muchas horas a las redes?
La verdad es que sí.
Siempre menos en clase, que no nos dejan tenerlo.
¿Y os controlan vuestros padres?
Que tenga cuidado lo que subo y dejo de subir y ya está. Alguna foto sí que me han dicho que la borrara.
Sí, yo primero lo subo y ellos lo miran y luego me dicen algo.
Dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mi red.
Doncs hem vist que hi havia respostes, no?, i educacions diverses en el món de la tecnologia. Quins diries que són els errors més freqüents, Gerard? Perquè hem de dir que tu, doncs, habitualment fas xerrades a escoles i instituts, no?
Sí, m'has presentat com a professor i la realitat és que no exerceixo avui dia com a professor. Més aviat sóc formador. És un terme més ampli que em permet explicar que tant intervinc amb menors com amb majors d'edat. De tota manera, a mi, en aquest moment actual, el que m'interessa més és intervenir amb majors d'edat, amb adults, pares i mares, perquè al final és on neix tot això de l'educació digital o l'educació mediàtica. Neix a casa. A casa és on adquirim els aparells i a casa és on, d'alguna manera, transmetem els usos que n'han de fer els nostres fills. L'escola, evidentment, hi té un paper protagonista també. Però bé, l'escola, a veure, sense ànim de ser massa crític, podríem dir que la incorporació de les noves tecnologies ha sigut fins i tot traumàtica en alguns casos. Algunes escoles fins i tot es neguen. Ara mateix hi ha una iniciativa legislativa popular que demana que, com a França, es prohibeixi l'ús del mòbil a les escoles. Clar, jo no sé si...
Ja estàs d'acord o no?
Jo no. I t'explicaré per què. No tant l'ús del mòbil. Jo crec que hi ha un concepte més enllà, que és el que he dit abans, educació digital o educació mediàtica. Quan digui educació digital, que no s'entengui com aprendre a fer funcionar un mòbil o un ordinador. És un concepte ampli, potser per això molts cops l'acompanyo d'aquest altre concepte, educació mediàtica, que seria el d'aprendre el gran mitjà de comunicació, aprendre a utilitzar el gran mitjà de comunicació que és internet, val? I aprendre no només a ser receptors de missatges, sinó també creadors, perquè la xarxa ens dona aquesta possibilitat també. Llavors, és importantíssim que família i escola es proposin d'una vegada a educar els menors en això. I l'escola, De moment, si parlem amb professors, mestres i professors, professores, ens trobarem reticències, com a mínim. Per què? Perquè reben els impactes negatius. Perquè no existeix encara aquesta educació, tot i que sí que els plans d'estudis, doncs sí, el currículum existeix, la competència digital, però no té un lloc gaire definit. No és una matèria, no té assignat un espai i un temps. De manera que allò que és transversal s'acaba difuminant perquè no s'avalua i, per tant, tampoc s'ensenya. De fet, hi ha uns quants herois, i jo en conec uns quants, que sí que ensenyen, i ho ensenyen molt bé, però és més aviat una acció, podríem dir, gairebé voluntarista, no regulada, que ningú supervisa, que ningú avalua, que ningú segueix, que ningú s'ocupa després de transformar en el moment que cal. És una cosa que està en l'aire, i davant d'aquest buit, davant d'aquest desert digital, els pares tenim dificultats. Per què? Perquè estan instal·lades aquestes noves tecnologies en la societat, ens arrosseguen, fins i tot de moments ens esclavitzen, els pares ningú ens ha format, ningú, però tots ens hem vist amb cor d'adquirir aquests aparells sense ni tan sols molestar-nos al més mínim a llegir, per exemple, les condicions d'un servei que acceptarem sense, com deia, ni pensar-hi.
A més, el cert és que els nens demanen els mòbils cada cop més aviat, no? Què hauríem de fer? Retardar al màxim aquell moment o millor, doncs, educar-los amb unes normes?
Evidentment. Aquesta és una de les preguntes estrelles dels meus tallers quan vaig a trobades amb pares i mares. A quina edat? Doncs no hi ha edat. D'una banda, tenim l'influx de les companyies, la indústria, per dir-ho així, de les comunicacions, que apreten, i apreten fort. Com? Posen a l'abast de les famílies, a través de tarifes gratuïtes, semigratuïtes, aparells, dispositius també gratuïts o molt barats, estimulen d'alguna manera que ens fem amb aquests aparells per introduir cada cop més d'hora la tecnologia en els infants. No? Llavors, clar, entre els testimonis que hem sentit abans, hem sentit una nena de 10 anys. És d'hora o és tard? Home, doncs si la seva família s'ha preocupat i ocupat de formar aquesta nena i és capaç, amb la supervisió necessària, de conduir el seu itinerari, podem dir que és correcte. Tot i que molts dels serveis als quals tindrà accés no ho farà de manera legal, perquè la majoria de serveis, xarxes socials, per exemple, tenen una edat d'incorporació, una edat legal d'incorporació posterior, força posterior. Val? Llavors, tot està, crec jo, en l'educació. Tampoc, per contra, el que es pot fer retardar això fins a l'infinit, fins als 18 anys, no? Home, no pot ser. Això avui dia és una excentricitat. És veritat que hi ha una edat, el nostre país és en el pas del sisè de primària al primer d'ESO, l'institut, quan els alumnes arriben aquí, ja hi ha una majoria important de nens i nenes que adquireixen el telèfon mòbil i amb això comencen a tenir accés lliure i menys controlat a tots aquests serveis.
O sigui que potser hauríem de tenir clar que, com és el nostre fill, no? Primer, perquè suposo que també no només depèn de l'edat, sinó de la maduresa, i veure, doncs, no?, a gestionar, doncs, a quina xarxa social, si hi ha de ser-hi, si pot, doncs, potser, doncs, a través de l'usuari del pare o de la mare, no?, potser també això ho facilita, i sobretot controlar o limitar el temps que passa en el món digital. Què seria el més recomanable?
Jo parteixo d'un pressupòsit.
Vinga.
El que és bo pels nens és bo pels grans. És a dir, que tot el que els pares i mares demanem als nostres fills i filles seria bo que ho apliquéssim, perquè en aquesta matèria, en altres no m'hi fico, però en aquesta matèria, com et deia, el que cal és organitzar, pautar, regular, trencar amb les inèrcies i l'accés il·limitat. Aleshores, i perdona, ara em ve al cap una altra de les coses que hem sentit en aquests testimonis, una nena que deia que tenia telèfon mòbil sense línia. Doncs per què no? És un bon inici. Llavors, què tenim? Tenim un petit ordinador a la butxaca depenent de xarxes wifi.
No? Sí,
de xarxes wifi. Això elimina, per exemple, l'ús del mòbil, evidentment, a l'escola. Hi ha escoles que tenen wifis obertes, n'hi ha que les tenen amb clau, això ja. Elimina l'ús del mòbil pel carrer, elimina l'ús del mòbil, o diguem al revés, L'ús del mòbil es concentra a casa, per exemple, on tenim xarxa wifi, o en altres espais públics on sí que hi ha xarxa wifi. Llavors l'exposició és menor. És una bona manera de començar. I com deia abans, hi ha una cosa que els adults hem d'entendre, que serà molt més fàcil de transmetre el nostre comportament si l'incorporem al nostre dia a dia, que no pas si demanem una cosa als nostres fills i nosaltres fem la contrària. Com he començat dient, el que és bo pels petits és bo pels grans. Per tant, molt abans que nens i nenes tinguin mòbil de propietat, és bo que els pares es conscienciïn de quins són els seus usos, hàbits, costums tecnològics, perquè seran aquests els que primer transmetran als seus fills.
De fet, en aquest sentit, suposo que també és molt important doncs, a conscienciar sobre la privacitat, no? Ensenyar que no tot s'hi val i que no s'han de donar dades, necessàriament.
Evidentment, abans tu has introduït un fet, que és començar a introduir els nostres fills amb un compte adult, el del pare o el de la mare. Doncs per mi això és una bona idea. Moltes vegades a les xerrades també faig una proposta similar a aquesta, que és la de crear un compte familiar. Oi que els nostres fills no tenen accés legal a les xarxes socials als 10 anys, però que sí que en tenen moltes ganes, que veurem el seu entorn, amics, companys d'aula i d'altres activitats que sí que tenen aquest accés descontrolat moltes vegades, doncs per què no ens ocupem nosaltres d'anticipar-nos a tot allò que puguin rebre de nociu, sent nosaltres els protagonistes? Un compte familiar soluciona això. Se li pot donar la iniciativa al nostre fill i amb la nostra indicació, supervisió, validació de tots els continguts, podem anar parlant de què és allò publicable, què no està bé publicar, en quin moment es pot publicar, en quin moment és millor esperar, quin tipus de dada podríem considerar que és privada, quin tipus de dada és perfectament compartible perquè es pot difondre públicament, quins usos podria tenir aquella publicació que hem fet en l'actualitat o en el futur, quan canviem de gustos, quan canviem de vida, quan canviem d'opinió. Això es veu molt clarament quan un s'expressa a les xarxes, per exemple, en temes professionals o polítics, ideològics en general. No som sempre igual, anem canviant. Llavors, també està bé fer el càlcul, de dir, aviam, això ho publico ara i fins a quin punt em compromet? Quina és la meva posició? Totes aquestes preguntes ens les hem de fer els adults i hem de fer que els fills se les facin també.
Aquesta idea m'agrada, fer-los pensar en el futur, en, no sé, per exemple, en si se sentiran orgullosos de les fotos que comparteixen, que pengen ara, no?
Cal valorar-ho. En qualsevol cas, en cas de dubte, jo sempre sóc partidari, doncs mira, no, si no hi ha cap necessitat de compartir, doncs no ho comparteixis o comparteix en una altra modalitat. Ja sabem que a les xarxes socials hi ha modalitats més tancades, més privades, en què l'usuari pot triar. I si no, no passa res. Podem incidir també en temps present en el nostre passat. Podem esborrar publicacions i, a no ser que siguem, no sé, terroristes o traficants i que tinguem un jutge al darrere que estigui, diguem, espiant el nostre itinerari, no passarà res si esborrem una cosa de fa 3 anys que avui dia trobem que ens compromet. Allà amb un jutge. També hi ha a vegades persones que, mira, que no tenen altra feina que perseguir, empaitar, i en el cas de les escoles això és molt habitual en el famós ciberbullying. Una de les coses que fan els assetjadors és el rastreig aquest a la cerca de material compromès que pugui servir per assetjar una persona.
En aquest sentit, molts dels sistemes operatius ja compten per defecte amb opcions bàsiques, no?, de control parental. Les podem configurar i activar en els dispositius mòbils. Tu recomanes?
Jo recomano d'entrada fer l'acció directa, diguéssim, fer-nos càrrec de l'educació digital i mediàtica dels nostres fills en primera persona. És veritat que a partir de certa edat aquestes aplicacions, quan dic certa edat, diguem-ho clar, estic parlant de l'adolescència, quan apareix la rebel·lia, quan el poder d'incidència dels pares sobre els fills disminueix, doncs llavors, doncs, és bo recolzar-nos en aquestes aplicacions de control parental, perquè si hem fet la feina, el que faran és donar-nos seguretat. Ara bé, també m'he trobat moltes persones, molts adults, que sense haver-se preocupat mai de l'educació digital dels seus fills, davant del primer problema que aquests donen, la seva reacció és simplement instal·lar una aplicació de control parental. Clar, això és una drecera. Trobarem a faltar tot el que no hem fet abans. Mai és tard, pot ser tard, però sempre és recomanable posar-s'hi i depurar els usos dels fills en paral·lels dels pares. I les aplicacions parentals ens hi ajudaran. Ara bé, no confiem tota la nostra sort a les aplicacions de control parental.
Uh-huh. També suposo que inculcar valors, no? Ensenyar la diferència entre un amic real, un virtual, els likes...
Això és essencial. I aquest és potser el terreny dels valors, el terreny en el qual més ha canviat la societat des de que estem interconnectats. Val? Què és l'amor? Què és el desamor? L'amistat? L'enemistat? L'odi? La ràbia? Com es trasllada això a l'esfera digital? Perquè hem incorporat el medi digital a la nostra vida. Per tant, els nostres valors, els nostres sentiments, també tindran un reflex allà. El medi digital, pel seu compte, ha creat també els seus propis valors. Però d'altres que ja existien i que han existit tota la vida, han mutat, han canviat. I l'exemple que tu posaves és paradigmàtic. L'amistat real que fem amb els nostres veïns, amb els nostres companys i companyes d'escola, doncs segurament és diferent a la que fem amb persones que no hem vist mai en qualsevol de les xarxes socials com TikTok, de què ens han parlat els testimonis que hem sentit abans.
Doncs la propera setmana en parlarem de moltes d'aquestes xarxes socials. Moltíssimes gràcies, Gerard Vilanova, formador, doncs, per explicar-nos tots aquests consells, que jo crec que seran de molt útils per les famílies. Que vagi molt bé, bon dia.
Igualment.
Al matí, amb Raquel García.